punt de vista.
7 minuts que passen ara mateix de les 11. Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel en el primer programa de l'any. Acabem d'estar aquest 2022 i com cada 1 de gener, clar, segur que ens hem marcat, entre d'altres propòsits, baixar de pes, no? Però per què ho fem? Ho fem per qüestions de salut o per la pressió estètica? És per això que durant els propers minuts aquí al matí a Ràdio Estel volem conèixer l'altre punt de vista, un altre punt de vista, el de la Júlia Barceló, activista contra la pressió estètica, actriu, divulgadora a les xarxes socials. Va estrenar al mes de setembre aquest llibre Operació Bikini, una ficció narra la gincama a contrarrellotge d'un adolescent que ha d'assistir a una festa d'aniversari a la platja i vol aprimar-se perquè no li agrada el seu cos. Operació Bikini. Júlia, bon dia.
Bon dia.
Bon any.
Bon any, bon any.
Clar, un títol molt cridaner,
sí,
no?, que fa per aquestes dates, sobretot, com deia, en aquests primers dies de l'any, no?, que tothom es marca, que, entre d'altres objectius i propòsits, això de baixar de pes, no? Però a qui va adreçat aquell llibre? I per què el vas decidir escriure?
Bé, va adreçat a tothom, la veritat. A tothom i a la gent de totes les edats, perquè tot i que està fet molt pensat en un públic adolescent, i la Paula Esparreguera, que és l'editora d'aquest llibre, va tenir la idea de dir, crec que això és un tema que tu, Júlia, estàs molt pesada amb això, crec que podem fer un llibre. I molta gent m'ha dit, ostres, l'he comprat a la meva neboda i de cop l'estic llegint jo i m'està
interpel·lant jugant,
molt,
no?,
perquè crec que és un tema que hem parlat molt poc, no?, obertament, que és, doncs, la nostra relació amb el nostre cos i perquè sentim vergonya corporal gairebé totes les persones d'aquest món, que és molt trist.
De la vergonya corporal en parlarem, Júlia, perquè una talla et defineix qui ets?
En absolut. Ni una talla, ni la forma del teu cabell, ni del teu cul, ni la pell que tens.
I defineixen, per tant, el nostre valor?
En absolut, tampoc. Malauradament, vivim en una societat que jerarquitza, no?, tot això, però no, interiorment no ens podem valorar per aquestes coses, per molt que la societat ho vulgui.
Clar, i de fet, en el llibre, a mi m'ha agradat molt un tros que dius, el cos existeix per passar-nos-ho bé, no per lluir-lo, no?
Absolutament.
Com podem deixar de ser influenciables? Perquè una mica tot el que ens passa, crec que també ho expliques, no? Després en parlarem també les xarxes socials, no?
Sí.
Com afecta, però és el fet de ser influenciables, no?, per la societat que vivim.
Sí, jo crec que és important que en algun moment de les nostres vides parem, no?, aquesta inèrcia en la que vivim i diguem, vale, per què tinc aquest rebuig cap al meu cos? Perquè gairebé totes les persones el tenen i és una cosa que realment crec que és molt més greu del que s'ha plantejat mai, no? No és una cosa banal que ens passa a les dones i ja està, sinó que és una cosa molt més íntima i molt més profunda. I de cop dir, vale, dona'm bé aquest rebuig, dona'm bé aquesta vergonya corporal. Nosaltres no naixem odiant els nostres cossos, al contrari, naixem fascinats pel nostre cos, no? I de cop tots els missatges que ens envolten ens diuen, això està malament, això també està malament. I no hi ha un ideal estètic real, perquè no existeix. L'ideal estètic ens fan creure que el podem aconseguir, però no l'aconseguirem ningú, no? I aleshores, quan pares i dius, ah, vale, que això és un engranatge molt ben fet per una estructura patriarcal i capitalista molt clara, potser llavors tens unes eines una mica més empoderades per dir, doncs potser no cal que segueixi, no?, tots aquests cànons estètics, perquè potser puc tenir una vida més lliure i més feliç.
Mm-hmm. Ara, de fet, estaves parlant d'aquest ideal estètic, no? Mm. L'ideal de la bellesa és ideal perquè no existeix.
Exacte, això és una frase de la Naomi Wolf, vull dir que és la deessa de totes aquestes teories.
On està la trampa, però?
La trampa és aquesta, que si tu ets prima però no ets prou jove, si tens el cabell arrissat però l'has de tenir llis, si tens la pell blanca, no, l'has de tenir més morena, si ets negre, evidentment la societat et rebutjarà perquè és una societat racista. Vull dir que, vulguis o no, mai existeix un ideal estètic, perquè està fet precisament perquè ens frustrem pel nostre cos i consumim molts i molts productes per arribar a aquest ideal que ens han fet creure com de manera molt liberal, de que si tu vols pots, i és mentida, els factors són genètics, són socials...
Clar, jo et preguntava, no?, al principi, d'alguna manera, Júlia, per què vas decidir escriure aquest llibre, no?, i dir, per què has explicat la història de la Sol?
Bueno, primer perquè jo em vaig obsessionar molt amb aquest tema, també perquè com a actriu jo tenia una relació amb el meu cos que jo pensava, jo tinc una relació més o menys conflictiva, com pot tenir molta gent, però també... Clar, tinc una feina on m'he d'exposar molt, on s'ha de jutjar molt el meu cos, on em poden triar una feina o sí o no, per quin tipus de forma corporal tinc. I clar, a mi això també em va fer replantejar. Jo no vull passar-me la meva vida a dieta, ni vull passar-me la meva vida a haver-me d'obsessionar pel meu cos, perquè no em fa sentir bé. Al contrari, ens dona una falsa sensació de control i de benestar. Però a la llarga el que em fa a mi és estimar menys el meu cos, no? Perquè estic massa activament rebutjar-lo, perquè si el vols canviar és que no t'agrada, no? Per tant, vaig dir, no, això no pot ser. I evidentment, doncs, gràcies al feminisme, gràcies a totes les teòriques que han escrit sobre això, jo em vaig començar a aprofundir en el tema i Flamboyant i la Paula Esparreguera van dir, home, creiem que...
Això s'ha de compartir, eh?
Elles que estan molt habituades al que s'està publicant, no? Diu, és que aquest tema se'n parla molt poc i molt poc per adolescents, que creiem que part és una edat molt influenciable molt. I molt vulnerable, no? Mm-hmm.
Clar, la Sol, la protagonista d'aquell llibre Operació Bikini de la Júlia Barceló, és una protagonista adolescent, fa un viatge, si m'ho permets, fantàstic, no? Perquè
sí,
és
total.
Al·lucinant i com està il·lustrat.
Sí, sí.
Cap al seu interior, no? Per lluitar justament contra els estereotips marcats per una societat, expliques en el llibre gordofòbica. Sí. Vivim en una societat gordofòbica.
Sí, totalment. Ens han dit de maneres molt diferents, des de la salut, des de l'aparença, des del rebuig social, que ser gras en aquesta societat no és bo. I realment les persones que lluiten per la antigordofòbia t'explicaran històries de por terribles, de com han viscut elles la seva vida i quin rebuig social han rebut. Vull dir, negar la gordofòbia en aquestes alçades és escandalós, perquè ho tenen en tots els àmbits, fins i tot en l'àmbit mèdic.
Clar, d'alguna manera ella fins i tot, hi ha un punt del llibre que la Sol diu, interioritza un odi extern que sent que no encaixa, no? Que ella com que no encaixa en la societat i ella mateixa s'odia, no? D'alguna manera.
Clar, i el que és trist també és pensar que la Sol és una persona que no és grassa, no? És a dir, perquè malauradament la grassofòbia, evidentment, a nivell de violència, a nivell estructural, afecta moltíssim més a les persones grasses, això és així. Però després, tots els cossos estem envoltats, vivim en aquesta societat grassofòbica, racista, no? Capacitista, que fa que mai ningú estigui a gust, i la Sol, que podria ser una persona més o menys normativa, perquè també hem volgut jugar amb les il·lustracions, que mai saps molt bé quin cos té la Sol, no? Perquè la Camille juga molt amb aquesta cosa de... En el fons és una cosa d'autopercepció, i cada cop diu, una noia que podria ser normativa tampoc se sent a gust amb el seu cos. Ostres, quin problema més greu, no? Clar. Perquè ningú encaixa en aquest cànon.
Clar, ara ve la pregunta, eh?
Aviam.
Júlia, com ens podem alliberar d'aquesta pressió estètica, no? Ara que estem a començaments d'any, que molt de... Clar, deia, operació bikini, no? Títol cridant a la gent, sí, vull perdre pressió, però per què ho faig, no?
Per què ho faig?
Clar, com ens podem alliberar d'aquesta pressió que tenim i quines eines tenim per fer-ho?
Per començar visibilitzant les nostres incomoditats corporals, perquè jo crec que hem viscut amagant-ho, hem viscut dient que tothom estava molt tranquil amb el seu cos i que tothom estava molt a gust, i és mentida, i a més no només el nostre malestar, sinó que això desenvolupa malalties de salut mental com poden ser els trastorns de la conducta alimentària, que també s'han de poder visibilitzar perquè són molt, molt amplis i estan a tot arreu. I llavors poder dir-ho en veu alta i dir, ostres, tu et sents a gust amb el teu cos? No, doncs anem a veure per què. Perquè realment vivim en una societat que ens fa no estar a gust amb el nostre cos. I acceptar que voler passar-nos la vida canviant-lo, doncs potser és una vida una mica angoixant, no? Perquè el nostre cos està aquí, això, per gaudir-lo, per poder fer totes les activitats que fem el dia a dia, per estimar, per fer tantes altres coses. Jo en el llibre intento donar eines, però és veritat que és un camí llarg i difícil, i això no ho nego, no tampoc al llibre. Per mi el primer de tot és poder parlar sobre aquests temes de manera molt oberta i no negar-nos que tothom té les seves complicacions.
Clar, d'alguna manera, Júlia, és un camí, no, que fa la Sol, perquè ella primer comença amb aquesta angoixa, no? Uh-huh. Que ho dèiem, aquesta gincama contra la llotja perquè la conviden a anar a la platja, però ella pateix, sí. No? Perquè no se sentirà còmoda, no? De fet, a la platja, però què passa en aquest camí, no? Quan comença a interioritzar i fa doncs, aquesta anàlisi i aquesta analítica de dir, però què m'està passant, no? Deies tu, no? El cos.
Sí, sí.
Que de fet, el nostre cos no pararà de canviar, no?
Mai.
Passaran els anys. I què li passa a un cos que canvia? És un cos que estima,
que
no?
Estima, dius, que viu, que sí, sí, que experimenta, perquè jo puc ara estar amb un pes concret, però de cop tenir una malaltia, primar-me moltíssim. És que no ho sabré mai. O sortir al carrer i tenir un accident, o haver-me d'operar, no? Llavors, hi ha un punt d'acceptació, que el nostre cos és canviable i és variable, que jo crec que és molt sa, perquè no ho podem controlar, en el fons.
Mira, tenim a la Marta Harker també, que està seguint l'entrevista.
Hola, Marta. Hola, Júlia, enhorabona. enhorabona pel llibre. Jo també et volia preguntar, perquè el llibre, no, la protagonista és una noia, és la Sol, tu n'ets l'autora, però és un problema que també apuntaves abans, no? El tema dels trastorns alimentaris i el culte al cos també afecta a molts homes, no? I sí, també és un problema que potser no se'n parla, no? I quan pensem en anorèxia, pensem en noies, però també hi ha molts homes que s'obsessionen i potser també és una cosa que no s'està visibilitzant.
No, és a dir, amb números és una grandíssima... és a dir, el 90% són dones encara. És veritat que cada cop hi ha més homes o persones no binàries que tenen trastorn de la conducta alimentària, però és veritat que... És a dir, tot i que jo he escrit un llibre per tothom, és important saber en el món en què estem, i vivim en un món patriarcal. Mm. I el món patriarcal ha fet que el cos de les dones, evidentment, estigui molt més controlat que el dels homes.
Sí, per descomptat, però potser el mateix estereotip, no? Que l'home potser també se'l relaciona, potser també tenen més por a acceptar que tenen un
totalment
problema, no? O a verbalitzar...
Sí, sí, perquè vulguis el rol de gènere masculí, ens ha dit, no parlis dels teus problemes, tu endavant amb tot, i dius, no, tu com a home també pots compartir que, no tens, que tens una inseguretat amb el teu cos, perquè quanta obsessió veiem ara, per exemple, pel fitness, per passar hores al gimnàs, per menjar un tipus d'aliment concret, vull dir, evidentment això, i vulguis o no, diu, si les dones més o menys el missatge el tenen clar, hem d'anar pels homes, perquè aquí hem de fer diners, perquè l'estructura també és aquesta,
clar,
no?
Totalment. De fet, a partir de l'imaginari comú, clar, ens han dit que és atractiu i que no és, i de fet, clar, això ens deixa empremta, i el problema que tenia la Sol, a mi m'agrada molt el llibre, Operació Bikini, que comentes, que tot canvia per una mirada, no? Per com mirem els cossos, no? Aquest seria el punt de partida, també?
Sí, ens han fet creure que només hi ha una manera de ser atractiu i que la bellesa és una cosa objectiva, no? I és mentida, és a dir, això és un constructe, és un imaginari social que a partir de llibres, de pel·lícules, ens han fet creure que és atractiu, que no. Jo, amb les meves pròpies cars, obligant-me a veure molts més diversitat corporal, he entrenat el meu desig, també. Vull dir que és una cosa que s'entrena, no és una cosa que és innata, no? Per tant, si tu acostumes, ja no només per nosaltres, ens acostumem a veure els cossos de la resta sense rebuig, sense haver de criticar-los, sense haver de fer un judici sobre el que estem veient, ostres, la convivència, no? Seria molt millor, realment.
Totalment. I ara parlaves, de fet, fa uns minuts, d'aquesta vergonya corporal, no? I m'encanta que, de fet, tenen, no? Com aquest WhatsApp, com és? El de la vergonya corporal fota, no?
Exacte, vergonya corporal fota.
Qui s'hi posa allà?
Clar, hi ha un moment en què la Sol necessita xerrar d'aquest tema, no? Amb gent propera i de cop, doncs, agafa una sèrie de gent que considera que l'escoltarà, no? Com poden ser el Dylan, la Sheila i el Marc. I jo volia també que es veiés una realitat una mica més greu, no? Perquè ja et dic, jo volia parlar, sóc una tia que és bastant normativa, però de cop tu mires el teu institut o mires el teu voltant i hi ha gent que realment ho està passant molt malament, gent amb trastorns de la conducta alimentària, gent amb diversitat funcional, persones amb grasses que realment reben un rebuig social, no? I m'agradava com que ella tingués aquest espai on de cop digués, vale, ok, el meu dintre de tot plegat és una cosa molt, molt més fàcil, no? Perquè jo crec que a vegades està bé també entendre que les relacions amb el nostre cos també hi ha molts graus i també està bé que la gent pateix moltíssim al nostre voltant sobre això.
I de fet ara que deies això, que hi ha moltíssima gent que ho passa malament pel valor, no?, que se li dona al seu propi cos, la Sol també en aquesta operació bikini hi ha un moment que es troba amb gent buida i amb poca feina. Podem definir-los així?
Podríem.
Estem parlant de les xarxes socials, no? Tu creus que, més que envejar un físic, envegem una confiança?
Sí, és a dir, jo crec que ho envegem tot, però hi ha aquesta doble fil, no, de les xarxes, que per una banda pot ser un lloc molt violent, un lloc on de seguida necessites una resposta automàtica de la teva exposició corporal, una validació, però alhora és un espai que, per exemple, a mi m'ha fet aprendre moltíssim. Llavors jo defenso que tampoc vull que quedi com una cosa criminalitzant, sinó al contrari, els adolescents i les persones adultes utilitzem les xarxes i han vingut per quedar-se, no? I també poden ser espais de comunitat, poden ser espais on pots conèixer gent fantàstica, on pots aprendre moltíssim. Ara has d'aprendre a generar el teu timeline, no? Quin tipus de perfils vols consumir. El que a mi m'agrada també dir, i ho dic al llibre, és si estàs seguint perfils que no et fan sentir bé, que et fan sentir frustració corporal i que acabes Instagram i dius que malament ho estic passant, no els segueixis.
Deixeu.
Perquè és així. Per sort, a la vida això no és tan fàcil, però a les xarxes silencies i apa, ja està, ho silenciem tot.
Escolta, i si continuo patint pel meu aspecte, creus que sóc una persona terrible?
En absolut, al contrari. Vull dir, un dels grans missatges que vull donar és que precisament ens sentim encara més culpables, no? Perquè és molt difícil. Jo surto al carrer i els missatges són d'una manera, per molt que internament els tingui d'una altra, no? Jo crec que és a poc a poc. Molta paciència i parlar-ho molt.
Avui la Júlia Barcelona presenta aquest llibre Operació Bikini. Hem trobat els que hi han començat doncs, el primer programa de l'any parlant amb la Júlia i ajudant-nos una mica a alliberar-nos, no?, d'aquesta pressió estètica.
Sí.
A Júlia, que ens pot portar molts beneficis.
Moltíssims. I ara, per exemple, clar, jo he fet dieta durant molts anys de la meva vida, perquè em creia que és el que havia de fer, no? I de cop dius, ostres, doncs no em faré més. Jo va haver un moment en què vaig entendre que no faria més perquè no em sentava bé, perquè crec que no l'he de fer, perquè he idealitzat moltes coses. Però a mi això m'ha alliberat moltíssim, perquè estic tenint una millor relació amb el menjar, una millor relació amb el meu cos, una millor relació amb les persones que m'envolten. Vull dir que crec que realment ens dona eines per viure millor amb els nostres cossos.
De fet, per donar-nos un cop de mà, si vosaltres dieu, ostres, m'interessa aquest tema, doncs si voleu llegir aquest llibre, Operació Bikini, al final el glossari, no, sí, Júlia, oferiu uns conceptes que heu estudiat, com per exemple body positive i el body policing, que també m'ha cridat l'atenció.
Sí.
Què és el body policing?
A mi, utilitzava les etiquetes que s'utilitzen molt a xarxes intentant fer una traducció al català, que seria la fiscalització corporal, no? Que ara potser quedaré una mica malament, però un dels grans fiscalitzadors corporals en aquesta societat ha estat l'Església Catòlica. És a dir, el fet de que haguem de controlar els cossos de la gent, no? I hem de parar de controlar els cossos de la gent i dir què pot fer una persona per ser d'una manera o d'una altra.
Yeah.
Per tant, el body policing, que és aquesta cosa, on vas tu amb aquests shorts, perquè em portes tu aquesta roba? No, deixem a la gent que faci el que vulgui. O tu, nena, no posis així les cames o posa-les així, no? I crec que això també és important, perquè no només és l'aparença corporal, sinó com ens comportem corporalment. Estem molt acostumats a dir la gent el que ha de fer i el que no. I el
body... Cadascú ha de ser lliure, no?
Sí, l'únic que de vegades les estructures, no, doncs socials ens ho impedeixen i també hem de lluitar una mica més enllà.
Anem a la part final, et sembla?
Vinga, va.
Anem-hi, va. Clar, volíem aprofitar que ets aquí per proposar-te un joc relacionat amb les fòbies, Marta.
Sí, perquè, Júlia, tu al llibre parles de gordofòbia, que et serveix, no?, per definir doncs, aquesta societat que té certa aprensió amb els cossos que no segueixen uns cànons estètics, que, com apuntava, són imposats, però, com sabràs, de fòbies n'hi ha moltes, i de molts tipus, i d'això mateix va el joc que et volem proposar. Et proposarem tres fòbies... D'acord? I tu has d'endevinar quina de les tres existeix realment, d'acord? O sigui, dues seran fake.
Vinga, aviam.
Sí, estàs a punt?
Vinga, estic a punt. Estic a punt.
Vinga, va, comencem amb el primer bloc de fòbies. La primera és la hexacosiohexocontahexafòbia, que és fànic al número 666.
Val, sí.
La segona és la fobiofòbia, que és por a les fòbies.
Vale.
Per tant, en realitat, és la fòbia es neutralitza i acaba sense tenir-ne cap.
Sí.
D'acord? O la pamplonofòbia, que és la fòbia als polvorons.
Uau! Mira, jo crec que la del 666 existeix i la dels polvorons... Mira, diré la fobiofòbia, que no existeix la fobiofòbia.
Dues no existeixen, només una existeix.
Ah, només una,
Doncs, pensis que és tan fàcil.
Perdó, doncs em quedo amb que només existeix la de 666.
Correcte. Comencem molt bé. Júlia, així es comença bé l'any. Encara en queden més, per això.
Aviam.
A veure si t'enganxem. Va, seguim amb florifòbia, que és por a les flors,
sí,
incloses les de plàstic.
Vale.
Xantofòbia, que és por al color groc.
Vale.
O tecloalbifòbia, que és fòbia a les tecles blanques del piano, instrument que, per cert, toques.
Sí. Ostres, déu-n'hi-do,
Sí, sí, a mi també m'estàs fent pensar. O sigui, anem
a dir
una...
Només una,
Només una no existeix.
Flors fins i tot de plàstic, el groc pels agents de teatre, jo et dic jo que ens fa por.
Ah, doncs mira, potser això és una pista.
Potser això... Doncs diré la del color groc.
Doncs mira, també.
També,
No sé si al Galdric li ha passat les respostes i les preguntes o no, però de moment les està encertant. Va, a veure si aquesta et costa una mica més,
aviam.
Júlia. Aviam. Comencem amb pluviofòbia, que és una por a la pluja.
Sí.
Nadalofòbia, que és pànic a les festes de Nadal, les llums, el Pare Noel, Les persones que pateixen nadalofòbia prefereixen fins i tot treballar durant aquestes dates, no fer vacances per Nadal. O acabem amb llanzitronsofòbia, que és por a les tempestes elèctriques.
Diré que només existeix plovifòbia.
Correcte, la por a la pluja.
Tot i que el Nadal en conec alguns també, Sí.
Sí? No sé si per això s'hi està diagnosticat.
Crec que
com
no.
Nadalofòbia.
Encara no.
Va, més. De moment,
3 de 3,
No, molt bé.
Seguim amb el següent trio de fòbies. Comencem amb senyorofòbia, que és fòbia als mascles naftalinosos i lleugerament rancis, que acostumen a protagonitzar les tertúlies del 25N. Ens segueix cafelatofòbia, que és por als cafès amb llet servits amb dibuixets a l'espuma, normalment cors o flors. Aquí també llaparien una mica els florifòbics. O acabem amb hipopotomonstrosesquipedalifòbia, que és por a les paraules llargues.
Uau!
Ostres, que tu no tens, que està por, Marta.
No, 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 aquesta, molt bé. Diré la de les paraules llargues, però...
També?
Però
no la vols repetir,
t'asseguro... Eh? No. T'asseguro que les altres dues podrien ser...
És
la primera.
Inversemblant, però és veritat, hi ha gent que li fan molta por les paraules llargues.
Home, jo ho entenc, fa una mica d'impressió.
Home, i tu, sobretot sent actriu, no? Suposo que hi ha paraules llargues que et deuen costar més que altres.
Home, sí, i tant, fa suar l'actor,
N'hi ha alguna que et costi especialment de paraula?
Ara no et sé dir una en concret, però a vegades és unions de paraules. Cada cop dius, però això que sembla tan fàcil, no hi ha manera, i jo els dic, també sóc profe, i els dic... Pareu, aneu lents, que el públic no se n'entera.
És veritat. Després, no? Com tu, suposo que hi ha moltes vegades que t'equivoques.
Ah, i com a locutors també, hi ha paraules que te les has de marcar amb síl·labes, perquè si no...
Va, i acabem amb l'últim grup. Primer tenim somnifòbia, que és por a dormir.
Sí.
Selfifòbia, que és por als selfies, quan et veus a tu mateixa a la pantalla, el pànic. Deixes caure el telèfon, et paralitza el pànic, aquesta por. I Operació Bikini Sant Jordi Fòbia. Aquesta, Júlia, és una por que patiries exclusivament tu i la Camille Vanier, i es refereix a una certa fòbia al Sant Jordi 2022 degut al molt més que probable llau de llibres que haureu de signar el proper 23 d'abril.
Home, d'això no en tenim gens de por, en tenim moltes ganes.
Això ens fa il·lusió, per tant, descartem Operació Bikini Sant Jordi Fòbia. Ens quedaria la selfifòbia o la somnifòbia, que és por a dormir.
Ostres... Doncs diria somnifòbia, però...
Mare meva, les
sí?
han perdut totes.
Mare meva.
Júlia, enhorabona,
No, gràcies
a vosaltres. Es preveu un 2022 brillant. Espero que tinguis molts més encerts.
Vinga, va.
Operació Bikini, Júlia Barceló, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel. Res, mira, un minut i ho quadrem. 12 ja del matí. Seguim avançant. Res, marxem breument a publicitat i a la tornada tirem pel dret l'espai d'assessorament jurídic aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.